señor. Sí, chau.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El desnonament d'un veí del bloc del carrer Sant Agustí del barri de Gràcia de Barcelona s'ha ajornat fins al 15 d'abril per la resistència de veïns i activistes. Aquest era el moment en què es feia l'anunci fa pocs minuts. El cas s'ha fet molt mediàtic perquè la propietat d'un fons d'inversió pretén trossejar els pisos d'aquest edifici per fer-hi co-livings i llogar-hi habitacions. La Generalitat assegura que ha enviat els nous inspectors de l'Agència de l'Habitatge en aquest bloc per comprovar si la propietat s'està saltant la llei. Fons de l'executiu diuen que ara mateix s'està inspeccionant el pis, de fet el bloc pis per pis, per veure si la suma dels lloguers d'habitacions supera el màxim marcat per la llei, i adverteixen que si és així pot haver-hi una multa que pot arribar a ser de 90.000 euros. Anem cap a aquest bloc, al carrer Sant Agustí, Barcelona. Anna Escura.
Bon dia. Ha estat la comitiva judicial la que ha decidit ajornar el desnonament. Ha considerat que no era segur tirar-lo endavant i l'ha ajornat. La propietat, però, sí que volia que es fes avui. Un cop signada ara l'acta per part de totes les parts implicades, el jutge haurà de dictaminar una nova data per al desnonament. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I tenim en marxa també el desallotjament del macroassentament de la Sagrera, també a Barcelona. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, està actuant allà des de les 8 del matí en dos nuclis de barraques del voltant del Pont del Treball, en uns terrenys que són de DIF. Anem cap allà també, David Mendoza, Miquel Jarque.
Bon dia. En marxa el desallotjament d'aquest nucli de barraques. Són uns terrenys propietat de DIF a l'entorn del Pont del Treball. L'operació policial ha començat poc abans de les 8 del matí. En un nucli, un informe dels bombers alerta del risc imminent per a les persones que viuen. Des de l'Associació de Veïns de la Sagrera es queixen que no s'està donant una solució habitacional als habitants.
Nosaltres el que sabem per districte és que hi havia un informe de bombers de risc imminent. Li hem demanat a districte moltes vegades quines són les alternatives habitacionals i mai no s'han dit quines són aquestes alternatives. Llavors, estem molt preocupats per quin serà el futur d'aquesta gent.
Miquel Jarque, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Pedro Sánchez acusa el Partit Popular i també a Vox de ser còmplices de la guerra a l'Iran per estar callats davant el conflicte. El president del govern espanyol compareix al Congrés per explicar la seva posició i ha abanderat el no a la guerra i advertit al PP, recordant José María Aznar, que oblidar el desastre de l'Iraq és el primer pas per repetir el mateix error. Congrés, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. Pedro Sánchez, volcat contra el PP, diu que Aznar va anar a una guerra per ego i ara Feijó calla davant l'atac de Trump a l'Iran, que serà un desastre absolut. Feijó ha replicat a Sánchez, que és un pacifista de pacotilla, i ha dit que només l'aplaudeixen líders dictatorials.
Y es que callar ante una guerra e injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad, es un acto de cobardía y de complicidad.
Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. Está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo.
Difícilment es pot defensar la pau si Iran estampa la teva cara en els míssils, ha dit Feijó a Sánchez. És el mateix argument que ha fet servir el líder de Vox. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
I els bombardejos intensos es mantenen per tot l'Orient Mitjà enmig de la confusió al voltant de la proposta de 15 punts que hauria presentat Donald Trump per posar fi a aquesta guerra, un pla que inclouria la renúncia d'Iran a l'arma nuclear, la reducció de míssils balístics, també, a més de l'obertura de l'estret d'Hormuz. A canvi, s'aixecarien part de les sancions sobre el règim iranià. L'Iran nega cap negociació amb Washington. Els últims atacs d'Israel contra Teheran haurien causat almenys 12 morts, segons fonts locals. L'Iran també ha continuat bombardejant països del Golf i ha provocat un incendi a l'aeroport de Kuwait. A l'Iraq han mort 7 membres de les forces armades en un atac de milícies proiranianes.
El nadó de 6 setmanes que va ser víctima d'abusos per part dels seus pares segueix ingressat a l'UCI neonatal de l'Hospital Vall d'Hebron i s'espera que sobrevisqui. Ho ha confirmat la consellera de Salut, Olga Pané, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Està a l'UCI de neonats, té 6 setmanes. La impressió és que sobreviurà, però molt probablement amb seqüeles derivades dels maltractaments. Però és un cas tristíssim, perquè és que és inimaginable, no? Amb un bebè de 6 setmanes, perquè els pares generin, no sé, no, aquest mal amb una criatura que és absolutament incapaç de defensar-se.
La consellera ha expressat la seva perplexitat perquè la mare de la criatura és infermera.
Esports, Marta García.
Champions femenina de futbol, avui amb l'anada dels quarts de final i amb les novetats de Kika i Mapi León en la convocatòria del Barça per visitar el camp del Madrid. El partit és a 6:45 amb la transmissió de la TDG en l'antena de Catalunya Ràdio. En els enfrontaments disputats ahir, també en l'anada dels quarts de final, Wolfsburg 1, Olímpic de Lió 0 i Arsenal 3, Chelsea 1. Tercera etapa de la Volta a Catalunya de 159 quilòmetres entre Mont-roig del Camp i Vila-seca i amb tres ports de muntanya de primera, segona i tercera categoria. El francès Dorian Godon defensa el lideratge. El Barça de bàsquet se situa en zona de play-in en l'Eurolliga després de guanyar l'Efes Turc per 78-71. En la Champions de waterpolo, victòria també de l'Atlètic Barceloneta en la segona jornada de la Lligueta de quarts de final de 9-16 davant el Novi Beograd Serbi. Avui també Champions d'hoquei patins amb l'Igualada que rep el Sant Omer francès ja sense opcions dels catalans de passar eliminatòria. El partit és a les 9. I en esquí alpí, l'estat i tenca Mihaela Shiffrin pot aconseguir el 6è globus de cristall en la final de la Copa del Món que se fa durant este matí en Lillehammer, Noruega. Avui se disputa el gegant i Shiffrin té 85 punts d'avantatge sobre l'Alemanya Emma Eicher.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tu sempre igual, tu sempre igual.
No em deixes que parli.
Ets sempre igual.
No em deixes acabar les frases d'amor que comença.
Tens remei, no tens remei, no tens remei.
Tu em tens, tu m'has pres tots els sentits.
Sempre igual.
No penso en res més que en tu.
Posat a dir, digue'm que et tornes. Poig de tant que et faig patir, que et vols
ets com el vent que porta violins i roses.
No m'enredis, no menteixis més.
Aquesta vegada t'ho dic de veritat.
Violincel i roses, pots parlar-me si vols amb un altre. Violins i roses només m'emocionen quan em va bé d'escoltar i esperar, quan m'il·lusiona pensar què pot passar.
Una paraula encara.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta.
Hi ha actors que amb la seva sola presència omplen escenaris i pantalles i fan que rebenti la taquilla d'un teatre. És el cas del nostre convidat, Imanol Arias, que ens acompanya avui al matí de Catalunya Ràdio, aprofitant la seva estada a Barcelona per fer al Teatre Goya l'obra Mejor no decirlo, amb un altre gran nom que és Maria Barranco. Es va estrenar fa una setmana i es podrà veure fins al 12 d'abril amb moltes funcions, per cert, que ja estan amb les entrades exaurides. Imanol Arias, què tal? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com
bon
estàs?
Molt content de estar aquí contigo. Creo que no había estado contigo en tu programa, pero he estado en programas en los que tú estabas, me da la impresión.
Yo creo que
cuando
sí.
Cuando te he saludado esta mañana,
sí.
He dicho, ya no es tan joven como parece.
No, es que no ho he sigut mai. Sempre he sigut un vell a dins meu que no...
Sí?
Va sortint.
Sí, però com
que... En canvi, que tu és al revés.
Ah, sí? Tu crec?
Tu sempre... Jo t'he vist gran i sempre he sigut jove.
No, però el teu caso físic és molt, molt interessant.
Per què? Per què?
No, perquè eres jove, realment.
Sí, sí. Sóc un nen, sí. I si em trec la barba ja... Doncs, en fi.
Bueno, bon dia a tothom.
Bon dia. Com et va per Barcelona?
Jo sóc molt content. Moltes vegades m'han demanat qui sents tu a Barcelona, que parles una mica català. A part d'una història personal de quan era un actor jove que aprofitava els dies de descanso per arribar a Barcelona, a l'Institut del Teatre, viajava en tren tota la nit, Juan Diego no me permitia no saludar en una obra que hacía con él. Yo tenía tres frasecillas y cuando... casi en el principio, porque era Segismundo y yo era el capitán de los soldados y tenía que decir, aquí está, apresarle y poco más. Y entonces viajaba por la noche y llegaba a Barcelona por la mañana, iba al Instituto del Teatro, entonces estaba Pau Rova y mucha gente. Y a vagadas también por la tarde iba a un teatro que para mí era fascinante, que era el Jure, donde veía a un tipo rubio, un año más joven que yo, haciendo protagonistas, que se llamaba Don Luis Omar. Que creo que configuró de una manera, porque yo también estaba haciendo ya teatro, de otro tipo de teatro, más comercial, pero también teatro bueno en Madrid, configuró un poco la idea de una generación de actores que me relaciona mucho con Barcelona.
És a dir, Barcelona era un mirall, potser, no? Era un,
sí.
Era un lloc on us emmirallàveu per poder ser actors amb aquella qualitat, amb aquell estàndard, amb aquella llibertat, segurament, també, no?
Sí, estava als Joglars, estava al Jura... no, era grande, era grande la comèdia en Barcelona. Hasta el vodevil en Barcelona tenia una història, ara que estan molt, molt en boga els musicals. Entonces, sí, y era una ciudad, tanto para la locución. En Barcelona había voces que tú escuchabas en castellano y que tenían esa sonoridad que en catalana.
Constantino Romero.
Bueno, Constantino era un... Sí, sí.
Ets a Barcelona, deia, amb moltes entrades ja exaurides. Creus que el públic català som molt d'anar a teatre? Que hi ha una part també de compromís, de dedicació? És a dir, vens a Barcelona, avui vens a fer aquesta entrevista, que no et caldria, perquè ja ho tenim tot gairebé exaurit. Creus que és per això? Perquè hi ha un cert compromís també d'un cert públic que és molt fidel al teatre?
No és la primera vegada que ha passat aquest en Barcelona amb mi. Me recordo que lo que pasa que esta vez ha sido de antemano. Ya el día que abrimos el telón quedaban muy pocas entradas. Pero yo sí recuerdo en el Poliorama, el coronel lo tiene quien le escriba, que también fueron 4 semanas y estuvo lleno siempre. Incluso hubo una anécdota, es que un día detuvieron a un reventa. Un gitano, un primo, dijo, uy, está el Lute haciendo aquí algo. ¿No? Y vio que había mucha cola y que se agotaban las entradas y parece que para las últimas compró varias y entonces estaba de reventa. Cuando me dijeron que los Mossos iban a detener, yo le dije, hombre, un reventa no se detiene, se le grita un poco, pero eso es un chollo, eso es un acontecimiento que en un espectáculo teatral.
Sobre el Barça.
Sí. Y luego en el Romea... yo creo que sí, hay una serie de teatros y una serie de compañías, Focus, que trabajan a nivel nacional, pero que trabajan mucho aquí en tener producciones de nivel y que funcionan. Y sí, hay un público en Barcelona. También es verdad que hay un desarrollo del teatro en catalán necesario y potente, que ya iguala en calidad. Y... Sí, el espectáculo en castellano que viene está a la altura, también es lo más, es la gran, lo que podría ser el gran problema, yo creo que es la gran riqueza que tiene Barcelona y poder comprender y entender una lengua que es una lengua única, propia, pero que pertenece a nuestra cultura general.
Hem escoltat un petit fragment per fer-vos una idea de mejor no decirlo.
No puedo creer que le dijeras eso, cielo.
¿Por qué?
Bueno, es una cuestión de sutileza saber lo que se puede decir y lo que no.
Habla ya de una vez, dime lo que piensas.
Cuando reflexiono me cuestiono.
Prefiero decírtelo ahora, por si acaso la cosita entre nosotros va para adelante. Yo vengo de una familia donde nos decimos todo, todo el tiempo, pero cuanto más sinceros somos, más valientes nos creemos. Y no, mi vida, eso no es así.
És Imanol Arias i també Maria Barranco. És un matrimoni en el qual fa molts anys que esteu junts i la seva fórmula passa per saber quan cal parlar i quan és millor callar. Però què passa quan un dia us decidiu dir-vos-ho tot? Doncs és el que veiem en aquesta funció. Us ho passeu bé?
Lo pasamos muy bien. María es una actriz extraordinaria, pero es una luz, es muy luminosa. Es como colocar en un patio que da el sol por la tarde, poner el sol desde por la mañana, no tiene descanso. Y muy rigurosa con el texto. Es una actriz que maneja la comedia desde la precisión, no desde la invención. Y en ese sentido es maravilloso. Y estos dos son dos señores que en realidad no es que decidan decírselo todo, es que descubren que la base de su relación, es una segunda relación, tienen hijos de otras relaciones, se basa en compartir todo y hablarlo todo. Cuando compartes todo y hablas todo, lo primero que surge es la necesidad de saber decir o utilizar las palabras adecuadas, o pensar antes de hablar. Incluso uno llega a descubrir que a veces uno habla desde uno mismo, con la convicción de uno mismo, que cree que lo que dice expresa lo que uno convence, y la gente no entiende lo que estás diciendo. Tú crees que estás diciendo que estás a favor, y en realidad, como hablas de tu convicción, y tu convicción nunca es clara, la gente percibe que no estás tan a favor. Saber manejar eso dentro de una relación hace que estos dos sean tan especiales. ¿Qué pasa? Que cuando se abren las puertas de todo, si hay uno que tiene un secreto que nunca ha entrado en el mercado de hablar de él, ese es el secreto, o una que le impide saber decir exactamente algunas cosas, entonces es cuando se produce la comedia. Esta es una función de 1 hora y 10, donde se ríen la gente, a veces muy alto, muy abundante, 30 veces o 34, no hay ninguna acción de comedia clara, nadie pega un bofetón, nadie tropieza, nadie se atraganta, nadie insulta realmente. Es toda una corrección sobre el hablar y sobre temas que, si yo os pusiera aquí, parecería que estábamos en un programa social, ¿no?
Sí, abortament, la sida, la ¿no?
Sí, sí.
La crisi climàtica.
La procreación subrogada.
Sí, gestació subrogada, sí, sí.
Todas estas cosas.
I en aquí tu creus que hi ha molta gent que no gosa dir en públic el mateix que pensa? És a dir, creus que funciona també molt bé aquest espectacle perquè és un mirall del que molta gent segurament no s'atreveix a verbalitzar?
És algo que se va perdiendo porque para que uno realmente pueda decir lo que piensa, hace falta haber echado mano de herramientas que culturalmente nos han llenado, que es el saber escuchar, la literatura, el empezar y terminar algo que lees. Cada vez que empiezas y terminas algo es un premio. Ahora la expresión es mucho más rápida, no tiene premio, es un scroll que es como, yo soy fumador y he sido fumador mucho más que ahora, y entiendo lo que es la estupidez de venga y venga y venga y venga, como buscando una satisfacción que cada vez se produce menos. Entonces yo creo que eso impide, que incapacita mucho a la hora de expresarse, y además condiciona. Alguien dijo una vez, y no es un elemento religioso, que la palabra, que lo primero es el verbo, que la palabra genera un comportamiento. Cuando es una expresión pura, y tú que manejas la palabra lo sabes, genera un comportamiento y genera una realidad. La realidad, nuestra realidad, nuestros límites reales se transforman, pero incluso físicamente. Ya todos sabemos que no vivimos en una sola dimensión y que vivimos en la dimensión en la que nuestro cuerpo está preparado. Prepararlo para otras cosas, dentro de esto mismo, no hace falta levitar para eso, sino tener una visión más amplia de las cosas, exige tener un manejo de la palabra. La palabra es una herramienta brillante que alimenta, pero que también enloquece y pudre cuando se la manipula. Y ahora la ausencia de palabras, el cerebro de cristal que tenemos en la mano, creo que nos hace menos independientes.
És molt interessant perquè segurament en el teatre encara es manté aquest cert ritual, no?, d'escolta, perquè és veritat que hi ha gent que agafa el telèfon mòbil i el mira, quan és incomprensible, però hi ha gent que ho fa, no? Però encara es manté un cert element sagrat, no? Hi ha un cert respecte cap a l'actor. En canvi, a la pantalla, al cinema o a la televisió de casa, molta gent ja mira sèries amb el telèfon mòbil.
Sí, claro.
Saps, per tant, ja no estan mirant la sèrie, estan mirant molts estímuls alhora, no?
Totalmente. Saps aquella cosa de la tensió, no? De mantenir una tensió. Creo que todos vamos aumentant la nostra TDAH, de falta de longitud de atención, porque no percibimos un premio. Ya digo, cuando hay atención, al final hay un premio, siempre. Y creo que hay una el teatro sigue siendo, ¿sabes aquella famosa? La brecha. ¿Cómo encontrar la brecha en una cosa, no? Cuando se habla de la brecha social entre unas partes y otras. ¿Dónde está la brecha entre una realidad personal dentro del arte? Pues en la literatura, en asistir a un espectáculo en directo, tanto musical. Está pasando con los conciertos. Hay un aumento de miles y miles de personas que van a conciertos a ver un evento único, irrepetible, que incluso unifica a mucha gente. El teatro tiene esa maravillosa posibilidad. Yo sé que 500 personas todos los días en silencio asisten, y además, lo cual no quiere decir que acepten, es decir, protestan a su manera, que es escuchando, entendiendo, aplaudiendo, riéndose o no, libremente, sin que nadie interrumpa, y sobre todo pensando que el trabajo está en la construcción de su emotividad, de su memoria y de su visión, todas estas cosas que se han de hacer desde una manera presencial. Cuando un artista, cuando un periodista pone el cuerpo en algo, es cuando realmente tomamos sentido como artistas, como periodistas, como locutores, porque lo físico nos manda en esta dimensión que tenemos. Y llegar a lo otro, ese es el trabajo a hacer.
¿Tú crees que es una obra que la gent surt del teatre plantejant-se aquests temes també amb la parella? És a dir, que tenen ganes d'arribar a casa i dir, va, anem a parlar de l'avortament, però seriosament.
Primero, por la experiencia que he portat, salen parlando d'ells, d'ell i d'ella. ¿Cómo son? ¿Cómo es él? ¿Te pareces mucho a él? ¿Yo a él? Que yo me parezco a él. No, sí. Tú no dices las cosas abiertamente. Siempre estás ahí colocando la palabra que pareces un editor de prensa. Eres igual que ella, de verdad. Eres un torbellino. No se puede desde por la mañana decir, por cierto, cariño, te quiero mucho. Sabes que vas a llegar tarde a tal sitio porque no llega. De verdad, dame un respiro. De eso hay mucho. Y como la obra es muy medida, también hay que decir que es una obra de sketch. Si uno lo plantea así, es una comedia de sketch. Uy, ninguna novedad. La novedad de esta obra es que roza, casi domina la perfección del mantenimiento de la atención. El propio dispositivo del espectáculo no es un espectáculo que se encienda y se apague, donde los actos van, no, es una especie de carrusel. A mí me gusta contarle a la gente que
canteu,
es como
balleu, feu
sí,
de tot,
pero que es como aquellas películas de gánster que están en un hotel en Las Vegas y están parlant que el Charlie tiene que arribar al demà a New York y entregarle un diner a Frank.
Trápida.
Y entonces inmediatamente el Charlie surta de la habitación y cuando abre la puerta, lo que está detrás ya no es el pasillo del hotel, sino que es Nueva York. Pues un poco esa concatenación de imágenes que si
eso sea, es la comedia bien feta.
Claro, que si se fe teatralmente, es molt, molt, molt interesante la experiencia con el director, con el Claudio Tolcachi, que es un grande en este momento, tiene una visión molt, 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 molt interesante al teatro.
Per tant, cal estar en forma, de fet, només cal veure't. No sé si fas molt d'exercici, però estàs en plena forma, veig.
Ara sí, ara ja fem... Después de Cuéntame, que es que me marcaba... Yo empezaba a rodar Cuéntame y pum, me bajaba 64 kilos, quisiera o no, hiciera lo que hiciera. Después de
¿Pasabas 64 kilos?
Sí, 64 kilos, 20 y tantos años, siempre igual. Ahora estoy en 70. Tampoco ha sido una cosa, pero... Y después de Innato, que es una serie que hice de un personaje en Netflix con una enfermedad, decidí poner, ascultar algo que había escuchado porque nunca lo quería. Oye, a determinada edad tienes que hacer fuerza, tienes que tener un entrenador que te enseñe a hacer unos ejercicios de fuerza y equilibrio. Me está sentando muy, muy, muy bien, la verdad.
La Maria deia el dia de la presentació que no li donen papers d'àvia perquè la veuen molt jove, no? I diu, jo sóc àvia ja de quatre nets.
Sí, sí.
Això et passa també tu? És a dir, creus que als homes també us passa?
Sí. Per una part, fa molt temps que la gente me conoce y entonces sí sabe que ha pasado mucho tiempo. Y como yo arribé molt jove, pero... Hay un momento ahora ya con las edades en que si yo digo que dentro de unos días cumplo 70 años, la primera reacción es, ostras, lo ha hecho él. Ostras, no lo parece. Bueno, no es mi caso solo, es muy común. Yo creo que ahora hay que hacer un enorme esfuerzo destructivo o tener una genética que ya has estropeado para parecer mayor de lo que eres si no quieres, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la cabeza y también tiene que ver con que tengo una profesión que me obliga a fijarme mucho en las personas. Creo que lo mejor que podemos hacer los actores es callarnos en privado y hablar en público de lo privado. Es decir, tener la capacidad y la generosidad y el amor hacia los demás para representar las cosas y no imponerlas, porque no somos especialistas de todo lo que hablamos en público.
Però, en canvi, tu, la teva vida privada, per exemple, és una cosa que preserves. No t'agrada molt parlar de la teva vida privada.
Porque soy tímido y porque a mí me ha querido mucho la gente. mucho. He tenido mucha suerte. Y también eso me ha hecho que nunca me haya creído el mejor. Yo tengo una admiración enorme por mis compañeros. Y como me ha ido tan bien, pero tan bien, no me puedo quejar de nada. Incluso cuando ha habido alguna película que ha fallado, que no era buena, a la gente no le importa, ¿no? No, parece que no te quitan el saldo. Eso hace que la exhibición ante un eso de la vida privada siempre me parecía, es por carácter, yo soy vasca, y es por carácter, me parecía un poco impúdico. Una cosa es hablar de lo que realmente te pasa, pero ni vivir de eso, ni apoyarte en eso, y sobre todo no enfadarte cuando eso te llega. Hay que saber manejarlo de una manera diferente. Con la edad he aprendido. Yo hace poco me he casado, cerca de los 70 años. Yo nunca había vivido una relación, y he tenido tres largas, incluso con la madre de mi hijo, que cuando la conocí era más famosa que era Maradona, Pastora.
Pastora Vegas, sí.
Era, en fin, yo era un secundario en esa función. Bueno, pues entonces, cualquier cosa de intromisión, sobre todo el estilo. Aquí voy a poner una cosa que es delicada. Ha cambiado mucho el estilo de ese tipo de comentarios. Y, curiosamente, la apertura a los géneros y tal ha deteriorado el estilo. Y no podría decir más porque sería demasiado polémico, pero todo el mundo entiende que hay una forma ahora de hablar de la vida privada de los demás que es demasiado vulgar, demasiado simple, y que no se puede hablar como la movida madrileña, como hablaba Almodóvar en los 80, sin llegar a esa altura de los demás. Eso ha deteriorado mucho.
Per això no et sents còmode parlant de la teva vida, perquè si se n'ha de fer un ús banal, doncs no cal.
Claro. Eso, eso, sí, sí. Por, en fin, cuando pasan las generaciones, un chaval joven, con el pelo rubio, abiertamente homosexual, te habla de ti desde esos términos, que son como muy emblemáticos de una televisión concreta, de un nicho concreto, ¿no?
Sí, sí.
Donde todo se banaliza, y donde todo es que me han dicho anoche, uno, que... No sé, no me parece que esté pasando el mejor momento. Creo que está pasando el peor momento. Y además, los artistas, los profesionales como nosotros, tenemos nuestro propio canal de difusión. Y podemos un poco defendernos de eso desde otro lado, ¿no?
Parlaves abans d'Innato, aquesta sèrie de Netflix. Fas d'un personatge d'un assassí múltiple que surt de la presó i llavors hi comença a haver també una nova onada de crims que semblen assenyalar-lo. Explica'm com t'has preparat per fer de psicòpata.
Cuando me arrebata el guión, estat conmovit. Incluso me llegó por partes. Primero me llegaron cuatro y después los otros cuatro. Yo hasta el cuarto no entendía. Yo pensaba que era yo todo. Estaba de tal manera que me conmocionó. Y vi la posibilidad de dos cosas. De hacer un... Tenía tiempo, llegué de Buenos Aires. Mercedes Morán, la actriz con la que hice allí, no pudo venir por un incidente, una cosa que tuvo personal, no pudo venir. Entonces me quedaron unos meses de preparación y todo. Hablamos con especialistas, me hicieron mi test de psicopatía, hasta qué grado tengo. Todos tenemos algo. Yo tengo un grado mínimo, pero me enseñaron cómo se mide eso, ¿no? La capacidad de empatar, la empatía, a qué personas de tu familia les tratas.
¿Vas a un test de psicopatía?
Sí, sí, pero un estudio bastante profundo del personaje, que nos lo hicieron, un especialista, muy especialista, que trabaja con psicópatas en la cárcel, y que me lo hicieron a mí y a Elena Anaya y al niño, creo que también. Que de alguna manera te daba un poco las preguntas, te hacían entender cuál era la clave de esta gente que puede... Que lo máximo que puede llegar a querer es a un hijo como si fuera una mascota, ¿no? Esta capacidad que tienen de análisis, esta frialdad. Y independientemente de que lo que se dice, y es verdad, que descubres que la psicopatía es un elemento de poder que está muy generalizado en grados admisibles, está muy, muy presente. Y ahora con las redes disparan ese tipo de comportamiento.
Claro, però són coses que penses que poden ser, que són impossibles, no? És a dir, aquests dies estem explicant el fet de que una parella ha estat violant un nen d'un mes.
És tremendo.
Clar, però no hi ha res que pugui fer que entri dins de la ment.
No es pot imaginar una cosa.
No és raonable, això.
No.
En cap terme. No. Una violació ja no ho és, però és que això, un menor d'un mes. I aleshores, posar-te la pell d'un personatge així, d'una ment així, és que és posar-te en un altre món, una altra lògica, no?
Per fer una mica de ficció, perquè la ficció ha portat a veces como que una y hay casos ahora que están surtiendo, ¿no? Una determinada clase de élite monetaria, psicópatas, son los que hacen estas cosas diabólicas. Además, también hay como una especie de comportamiento psicópata absolutamente...
Jeffrey Epstein, ¿no? Quan veus aquest cas, del que era capaç de fer amb el poder, i que el poder participava d'això.
Yo no soy muy conspiranoico, pero mira, descubrir que el que había ido a la luna había sido Kubrick no le costó la vida. Lo que le costó el arramblarle fue cuando hizo Eyes Wide Shut, cuando contó esa película. Eso le costó mucho más que haber dicho, sí, bueno, los planos buenos eran los míos, los lentes los desarrollamos con Sony en Japón. Sí, para... sí. Fíjate tú, algo tan así. Luego, es incomprensible. Y, bueno, al acercarte a un psicópata, me di cuenta que por qué no había tantas palabras, por qué sobraban las explicaciones y por qué tenía que tener una vida muy ordenada para tener un rodaje totalmente aislado. Es decir, yo había veces que el director Lino Escalera y la directora me decían, bueno, vamos a montar el plano, pero sal fuera para que no sepas exactamente qué va a pasar, para que tu percepción sea nueva. O sea, que no veas que el niño llega hasta aquí, ¿eh? Tú ya tienes experiencia para saber que si ves así a lo lejos una cosa azul, esa es tu zona. Y jugábamos a eso. Era muy interesante porque yo muchas veces no sabía con lo que me iba a encontrar, pero tenía que contarlo sin tener ningún texto ajustado a eso.
No, suposo que també és molt més estimulant que fer personatges que són més humans, no? Al final, perquè al final això és un repte majúscul. No t'he preguntat per Cuéntame, i no ho faré, vull dir, era el repte d'aquesta entrevista, per tant, crec que ho he complert.
Te diré con mucho orgullo que ahora ya puedo decir que Cuéntame, digo, Innato ha tenido tantos millones de descargas que...
Cuéntame, s'ha quedat petit. Sí. S'ha quedat petit.
Sí. En tan poco tiempo, que es muy espectacular.
Sí. Imanol Arias, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
No, gràcies a ti.
I afanyeu-vos, perquè, com dèiem, queden molt poques entrades. Amb Maria Barranco, al Teatre Goya, Mejor no decirlo, del 19 de març al 12 d'abril. Casa teva, ja ho saps.
Un placer, i espero ja volver a verte cada vez más capitán y todo esto cuando venga.
Quan vingui ja tindré...
La veritat, un plaer.
Ja tindré cares.
I a més, ir parlant una mica millor, una mica més al
bueno,
català.
Aquesta és l'altra. Tu seràs avi d'un net català?
Sí.
O sigui, tu hauràs de parlar català per nassos.
Sí, mi hijo ya lo parla y yo que lo entiendo bien. Y además, el jueves hago el discurso de William Dafoe, ¿eh? Mm.
En català.
Sí, tengo el texto en català y una persona me ha hecho una grabación para que tenga un poquito algunas pronunciaciones.
Per la fonètica.
Soc un actor conegut principalment pel cinema, però les meves arrels estan estretament lligades al teatre. Vaig ser membre, en fin, así voy a empezar el jueves, porque para mí es el gran compromiso. Ese día tengo que hacerlo bien, porque amo hacer estas cosas.
Imanol Arias, gràcies també pel respecte que mostres per la llengua i la cultura catalana. Una abraçada, que vagi bé.
Bon dia a tothom.
Ja coneixes l'obra de Gaudí, però no l'has vist mai així. Descobreix Casa Batlló Contemporary amb Beyond the Façade, l'exposició temporal de United Visual Artist, un viatge immersiu per la llum, la geometria i els ritmes ocults de la Casa Batlló. Disponible amb entrada independent o amb la visita al monument. Entrades a casabatlló.cat.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
T'agraden els dinosaures?
Sí!
En Tito també.
Mola!
Acompanya-la, ell i el Johnsy, en aquesta nova aventura.
Tira-nos-ia!
Per descobrir els secrets dels triceratops, tiranosaures, velociraptors i molts més.
Som-hi!
Tito, excursió amb dinosaures. Disponible als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Que xuli!
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp
i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La ciutat de les llums mortes. La novel·la de David Uclés és un cant a Barcelona com no l'has llegit mai. La ciutat de les llums mortes. Una gran història per llegir i compartir aquestes vacances.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
Tienes una oferta.
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklink.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Totes les batalles, de Magda Oranich. Les memòries d'una advocada que no es fa enrere mai i que ha contribuït als canvis més rellevants d'aquest país. Totes les batalles, un llibre de columna.
El meu germà va tornar per Setmana Santa i els dos vam notar com havia empitjorat la mare. Cuideo ens va trobar una cuidadora i un fisio que l'ajuda a treballar la mobilitat. Cuideo!
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 2 d'abril, l'edició de Pasqua del Festival Peralada s'inaugura amb l'oratori barroc Cristo Condenato d'Antonio Caldara. Una obra profunda i commovedora a càrrec de l'orquestra Vespres d'Arnadí, dirigida per Dani Espasa, i amb la participació de les grans veus d'Anna Quintans, Montserrat Seró, Josep Ramon Oliver i el cor Francesc Valls. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
La companyia de titelles Festuc Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió, Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril, al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Qui sap si encaixaries amb les meves manies? Qui sap si quedaríem bé? Qui sap si ens entendríem?
No.
No sé si ens agradàvem o només ens divertíem. Però és que a tots ens ha passat. Que almenys un cop a la vida Hollywood i limusina, anem vestits de gala, potser és el nostre...
Albert Miralles, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Veig que la primavera t'ha entrat...
pel cul.
Del... Feu? Ho feu o no? La salutació al sol.
Pel cul?
La salutació al sol. Es fa... Bueno...
Què?
L'heu fet mai o no?
Què vols dir, si l'heu fet mai?
No sabeu o no?
Sí,
l'energia per on millor entra.
Amb lubricant i tot això.
L'energia solar.
Sí, sí, hi ha gent que ho fa.
Sí, hi ha gent que ho fa.
Prenen el sol...
I llavors es blanquegen el tema, també, perquè...
Sí, senyor.
Perquè
però no, al revés. Estèticament... Posa moreno.
Però què estàs dient?
Home, si tu obres el cul al sol...
Agafo les paraules del noble Joel Díaz.
Sí, sí, això existeix. De fet, hi ha un jugador de l'Atlètic de Madrid.
Blanquejament d'anus per començar i després prendre el sol per l'anus.
Perquè l'anus es va quedar marró, no? No sé per
què. Amb els anys va... Bueno, sí que saps per què.
Sí
que saps per què.
Va, posa la cançó. Tu m'ho dius la cançó.
Àlex Pérez, es diu aquest senyor que sentiu.
Que el sentíeu. Però què fa això de l'anus o què passa?
No ho fa ell. Això ha sigut una butade del Joel. Que us anava a dir que aquest senyor, potser, així pel nom, encara
encara no el controleu, tot i que és el tercer disc que publica, però si us dic Supermercat, la cançó Supermercat.
Sí, home, sí.
Ell n'és co-compositor. Sí, però l'Àlex és co-compositor de Supermercat. Ah. Val? Cançons famoses de Ginestar. Ah. Tot el que ens queda, per exemple.
Dale,
de Miqui Núñez. Som molt amics. I, de fet, la primera cançó que va fer mai l'Àlex Pérez, que n'ha fet fins a 200 per a altres artistes...
És un geni a l'ombra. Un geni a l'ombra.
Un negre.
És un tio molt, molt...
Ja estem.
No, Munir, no t'enfadis.
La persona que fa això.
En literatura, se li diu negre qui escriu per altri.
Efectivament.
A mi me la pela que sigui negre. No sabria de dir negre, tio.
D'acord, Munir.
Llavors, dir-vos que ha fet aquest tercer disc, que es diu Ara, que a ell li van dir tantes cançons per altri, t'estàs desdibuixant com a artista. Hòstia. I ell va dir, doncs ara faré un disc per tornar-me
a dibuixar.
I ho ha fet amb cançons boníssimes, rodones i molt sentimentals, perquè aquest senyor plora tota l'estona.
Sí, que és veritat que ha estat com trist.
Gràcies, Albert.
A vosaltres.
Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Lo de la rodilla d'Mbappé?
Sí.
Es sorprendente.
Una mica.
¿Se puede un médico al hacer el estudio radiológico equivocar de rodilla?
Es que no tengo menisco con aquest genoll.
¿Por lo que ocurrió con los médicos del Real Madrid?
Tengo un amigo mío que se va a caure y se fa molt de mal, pobret.
Si no es cierta la información, ¿saldrá el Madrid a desmentirlo?
Segurament. Li vam donar un recital al Madrid perquè se recorde per sempre.
Ja està bé.
I ja està, i no passa res.
És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz i Carla Roig. Bon dia!
Bon dia!
Quins temes pendents tenim avui, Jovany?
Doncs avui ens queda força cosa pendent, Ricard, perquè déu-n'hi-do quin matí que hem tingut, ja començant amb la parella antivacunes que ens ha aclaparat aquest matí amb el seu argumentari sòlid.
Encara no tinc clar quins arguments volien plantejar aquesta gent, però...
Vaja, qüestionar la ciència, la ciència.
Aquí, Ricard, escoltem a tothom, que això està molt bé.
Això està molt bé.
Escoltem, tampoc l'hem escoltat.
Bueno, sentim.
Això sí.
El que sí ha quedat clar és que el cas ha provocat aquest...
El cas que ha provocat aquest nou debat...
Ding-dong.
No? Maria Cinta Mandales.
Ding-dong.
No sé si, amb permís de les farmacèutiques, que us tenen completament subornats, i els senyors de la guerra, Ricard, no sé si puc dir una cosa.
Sí, tant. Sí, ja has
gràcies.
Entrat.
Gràcies. Bueno, sóc Maria Cinta Mandala, si no em presenteu, ja em presento
jo. Hola, Maria Cinta.
Portaveu de l'Associació Hipernudista Pacamàmica i Telúrica del Montseny. I, bueno, volia preguntar, encara són aquí el Cesc i la Montse?
Qui?
El Cesc i la Montse, el matrimoni aquest tan maco antivacunes que ha vingut abans al programa.
Entrat per telèfon, no? Ja els he penjat.
Ai, mira, doncs és que els volia saludar perquè els conec molt. Bueno, són deixebles meus, de l'associació justament hipernudista, antivacunes, pachamàmica, partidaris de l'amor interespècie del Montseny.
Molt bé, són d'aquesta associació,
això, el Cesc i la Montse. Que tinc l'honor de... Bueno, és una associació horitzontal. Assembleària, però m'ha anat jo.
Tot malament.
Vull dir, al final acabo en manat jo, m'entens?
Molt bé, Maria Cinta, no, coses
molt tant.
No.
Som de la meva associació, el Cesc i la Montse, molt bé, molt bona gent, tenen una alzina adoptada, que la van trobar sola en un descampat quan era petita.
L'alzina,
no podien tenir fills, van adoptar una alzina. Molt maco, que els hi dona suro cada any. Bé, no, molt bé, se la van emportar a casa perquè tingués una família, una xarxa d'esport.
Els dona suro cada any perquè fan servir el suro.
No, bueno, a veure, no.
És un regal de la naturalesa.
Ricard.
Cada vegada, Maria Cinta, l'entenc més,
És maco, això. L'alzina.
L'alzina. Hauré d'anar al metge.
Un metge
normal.
Ens regala el seu suro. Per què fa l'alzina? Muda la pell. D'acord?
Molt bé.
Bueno, total.
És una família molt maca que té una alzina adoptada.
Sí, després també van adoptar dos bassals, que eren germans, dos bassalets.
Dos bassals germans van adoptar.
Sí, bueno, els bassals són el germà pobre i maltractat de totes les masses d'aigua.
Sí, que se'l trepitja molt.
A tots ens agrada tenir cura del mar, que ens agrada el mar, els dofins, els rius, els llacs, els...
Però ningú parla.
Però qui se'n cuida, del bassal?
Clar. No voler cuidar un riu és fàcil, no? I un bassal, clar. No m'ho havia plantejat mai.
Són els orfes del medi aquàtic, els meninos de rua de l'aigua, no? Els bassals, quan s'assequen i desapareixen, ningú se'n recorda mai més d'ells.
No, clar, no, tens raó.
I mentre són vius, la gent els esquiva.
Clar, per no trepitjar els bassals.
Bueno, doncs en Cesc i la Montserrat en van adoptar dos de bassals ja fa anys, i regularment els hi fan transfusions d'aigua perquè no s'assequin. Som una gent molt maca.
És la feina més absurda que em pot venir al cap cuidar dos bassals.
Sí, ja, Ricard, quin vapuleo que els hi han fotut, eh? Ricard, t'han deixat, que no tenies arguments.
No, no, no ha anat així. Més aviat al contrari, perquè no sé ben bé
Bueno,
argument.
Ja m'estan arribant a mi comunicacions, palomes missatgeres, perquè, clar, jo no faig servir WhatsApp ni faig servir res.
Clar, perquè vostè està en contra de la ciència.
Es veu que després de la seva intervenció, bueno, hi ha cua davant de les farmàcies de gent que va a tornar els seus medicaments per no prendre'n cap més.
Clar, m'imagino que tu, Cinta, no deus haver pres cap medicament en la teva
mira,
vida.
Calla.
Què passa? Només pregunto.
No, és que m'has anat a tocar justament...
Teva sensible.
La vagina, però...
Ah, no volia...
Moment. La vagina me fa mal.
No, és una metàfora. No t'he tocat res.
Quan vaig néixer, els meus pares em van administrar algunes vacunes.
Clar, lo normal.
Però saps què vaig fer quan vaig ser gran? Apostatar. Vaig apostatar de les vacunes.
Es pot apostatar de les vacunes?
Vaig contraure expressament la varicela, l'escarlatina, el tètanus i el sirrampió. Com per desfer el procés, el pecat original, vaig haver de recórrer molts hospitals, alguns africans, perquè eren malalties que estaven erradicades aquí ja. Per trobar malalts, per exemple, agafava un de la varicela. Bueno, doncs jo m'arrambava amb ell, li menjava la boca, li menjava el que fes falta. I al final vaig agafar la varicela. I ja sóc lliure de vacunes.
I vas desfer aquelles vacunes inicials, no? Molt bé. I ara no prens mai cap medicament, m'entenc.
Bueno, és que si em volgués enverinar, doncs aniria a xumar d'un sortidor de benzina, oi que m'entens? No cal anar-se prenent petites dosis de verí a poc a poc per anar morint lentament durant 80 o 90 anys, que és el que feu vosaltres.
Gràcies pel seu...
Que aprofitin els diners de la Bayer i de la Novartis i de la farmacèutica que financien la guerra. Vale, adéu, home. Vale, poseu-me l'esparadrap a la boca, adéu.
A veure, jo, sincer, un perro flauta como esta señora, tampoco soy mucho de vacuna, ¿me entiendes?
Hombre, Rubiales, ¿qué hace aquí?
Hombre, Ricard, amigo mío, tío, yo te escucho cada día, tío. Es que yo nunca olvidaré nuestra conversación cuando saqué matar a Rubiales, eso es como de puta madre.
Sí, sí, iba a haber bastante de sintonía.
Luego vino Chevy Chirgu y todo el canf este a decirnos lo que podíamos decir, lo que no podíamos decir, tío, pero... Muy bien esa entrevista.
Bueno, doncs muy bien, muy bien, sí.
Que, por cierto, Santiago Segura m'ha comprat lo derecho del libro para sacar la película.
Sí, quadra. Sí, sí, m'encaixa tot.
Ah, molt bé. I ara s'ha fet antivacunes, o vostè, o per què està apareixent en aquesta conversa?
Mira, yo lo que creo es que nuestro cuerpo es una máquina perfecta.
Bueno,
y cuenta con sus propios mecanismos para actuar como nuestro propio medicamento.
Ya, usted es como aquel, el Llorente, aquel del Atlético de Madrid que porta ulleres de color taronja.
Sí, mira, como esta.
Ah, també les porta.
Ah, mira,
el cristal, que tiene un cristal amarillo que intercepta los rayos ultraviolados que disparan las pantallas, la onda electromagnética que nos atacan al cerebro por las grandes corporaciones que nos quieren controlar.
Si vol una mica de paper de aluminio ni per ficar-se al cap.
Además, yo me levanto... ¿Tú a qué hora te levantas?
Yo, quarts de 5 del matí.
Mira, pues yo me levanto a las 4 de la mañana.
Sí, home, a las 4 de la mañana.
Me levanto a las 4 de la mañana para salir a pasear sin camiseta. ¿Vale? Hago grounding.
A l'hivern, també.
Como Luis Enrique. A l'invierno, també.
Grounding. El Luis Enrique ho fa, això.
Ah, molt bé.
Así la energía de la tierra, pues, te entra por los pies.
Sí, molt bé, molt bé.
Yo me alimento también únicamente con nueces.
Vale.
Pero solo con la cáscara.
Ah, lo de dins no.
No, que ahí donde están las vitaminas realmente.
La gent no ho sap.
Y luego pues también leo mucho, a toda hora, libros escritos por mí mismo, Matar a Rubiales, por ejemplo.
Que le diría que no lo tenga.
Porque no necesito el intelecto de los demás para que me manipulen mis ideas.
Molt bé, Rubiales. Escolta'm, que és que no ens interessa gens el que dius. I ni aquestes pràctiques que porteu a terme...
Això no
tu,
lo diràs tu, lo diràs Sergi.
No, per favor, favor.
Sí, de fet, hi ha molta gent que no hauria de fer-te cas.
Doncs jo estic a favor de tot, eh? Però vacunes, però medicaments, però receptes, però biòtics...
Josep Maria Mainat, bon dia.
Ciència...
Home,
Mainat. Visca la ciència!
No diguis això de visca la ciència.
Cada dia estàs més jove, Mainat.
Sí.
Quants anys representa que tens, ara?
Bueno, 25.
25. 25.
Home, és el curioso caso de...
Jo cada setmana, pam! Transfusioneta de sang, endavant, que la vida són dos dies.
Fas una transfusió de sang cada setmana?
Oh, i tant, sí. Li agafo sang a l'Albert, que és un adolescent. Hòstia, tu. Tinc unes ganes de follar, nen.
No sé si és del tot legal, això que està dient.
I després... La patata. I és evident que l'home ve de la patata. De la patata. I bueno, després sí. Em prenc rejuvenecepam, per rejuvenir la pell.
Molt bé.
Distra neurone, no?, per pensar una mica, del capic, per aprimar-me.
Jo diria que aquests medicaments els està inventant, senyor Mainat.
No, no, no.
Sí, perquè...
Mira, des de cap
del capic, del capic, no em sona de res.
Home, això és per arribar-se.
I rejuvenecepam, tampoc.
I des de que han retirat la Pepa Negra del mercat, ara, pues, em prenc penicilina.
Això és viagra, no? Això és viagra.
Sí. Com ha dit, com ha dit?
Em prenc penicilina.
T'arribo a dir, t'arribo a dir.
Penicilina.
Penicilina, molt bé.
Que no va tan bé, però bueno.
Ja.
I després, el típic, no? Meprazol, ibuprofeno, ventolín, norfinal, cocaïna, citromicina.
Perdoni?
Cocaïna?
Dies de pam.
Cocaïna? No.
Ha dit cocaïna.
Estic
cocaïna riu. Escrit amb K. És una altra cosa.
De què riu?
És que m'encanta la vida.
Bueno, doncs visqui.
Em fa molt mal tot,
si
eh?
Si li agrada la vida, visqui.
Ajuda!
Sí.
No és per riure, eh?
No, ja...
Em vull morir.
Que toma no està bé.
Ajudeu-me.
Com que la bossa sona, hem portat a Barcelona les millors cuixes del món.
Són les
millors cuixes del món.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Ens truca avui la Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Com està, Rosa Maria?
Molt bé.
Sí, notes la primavera, com va arribant a les cases?
Sí, tant com tu, i avui fa un solete preciós.
Sí. D'on truques, Rosa Maria?
De Vilassar de Mar.
De Vilassar de Mar, veus?
Molt bé, molt bé.
Maresme...
O Valvaiol. Doncs escolta, a Vilassar de Mar teniu Cantimplores?
I el Canalies, no? També.
Canalies.
Cantimplores?
Sí, teniu...
La Marta Viana.
Teniu Cantimplores?
No ho sé,
estic parlant amb la Rosa Maria.
Hi
ha botijos. Doncs escolta, jo t'ofereixo la possibilitat de només amb una primera pregunta ja endur-te la magnífica ampolla Cantimplora del 3CAT, d'acord?
D'acord.
Però abans hauràs d'encertar-la, aquesta pregunta, que avui és de la categoria... Perdona, que tinc una granja avícola a la zona de la laringe, de la categoria de la traumatologia. Tu saps què és la traumatologia, Rosa Maria?
Sí.
Doncs vinga, som-hi.
Anem-hi.
Rosa Maria, no sé si estàs al cas de les últimes notícies sobre el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé.
No.
No, no?
Sí.
I no em refereixo a la seva suposada relació amb l'actriu, mare de Déu, Esther Expósito, que això a mi tant me fa perquè a mi només m'interessa el que facin els jugadors del Madrid a dins del camp. En el cas del Madrid, el que vull que facin dins del camp és clarament que perdin. I senta ja molt sincer, Rosa Maria, també m'agrada que de tant en tant es lesionin. No t'estic parlant de grans lesions,
no.
Rosa Maria, no sóc un psicòpata, però lesionetes, petits... però...
A veure, vols publicitat?
Sí. No, me'n sortiré.
Posarem una mica d'aigua. Donem una mica d'aigua.
Crec que puc ja. Deia, lesionetes, petits problemes de salut que sense posar en perill la vida dels jugadors del Madrid, doncs els hi complica una mica el rendiment esportiu. Això sí que ho desitjo una mica. Doncs bé, resulta que el passat 6 de març, jugant contra el Celta de Vigo, el jugador Mbappé es va lesionar. Va notar una mica de crec, una mica de nyec-nyec, una mica d'auch, no ho acabem de saber, i va dir, ei, crec que m'he lesionat. Llavors els metges del Madrid li van dir, aviam que t'ho mirem, baixa't els pantalons, que és el primer que et diu un traumatòleg, encara que tinguis mal al braç, baixa't els pantalons. I no li van trobar res, li van dir, Kylian, tu el que tens és molt de cuento. Tu tens més cuento que calleja, Kylian. I ell, que no, que a mi em fa mal. I els metges, bueno, es veu que perquè callés, li van posar una tirita, li van bufar el genoll i li van fer el sana, culito de rana. Si no sanes, oi, sanaràs mañana. I el jugador, evidentment, va quedar tranquil, perquè el sana, culito de rana és una cosa que funciona sempre. Doncs van seguir passant els partits i els entrenaments i res, que seguia fent-li mal, Rosa Maria. I els metges del Madrid, que no, i el Kylian... Bueno, que no tiene nada en la rodilla, i al final, fa uns dies, se'n van a França a mirar-s'ho i resulta que sí que s'havia lesionat Rosa Maria. I el motiu pel qual no li havien vist els metges del Madrid és que s'havien equivocat de genoll i li havien fet la ressonància al que no era. I clar, ara el jugador Mbappé està indignat, d'acord?
Sí.
Doncs ara ve la pregunta, Rosa Maria. Rosa Maria, el jugador de Madrid, Kylian Mbappé, és conegut per assemblar-se molt a uns famosos personatges de dibuixos animats. Quins són aquests dibuixos animats? Et dono quatre opcions. Mbappé s'assembla a les Tres Bessones, Mbappé s'assembla a la Sailor Moon, Mbappé s'assembla a les Tortugues Ninja o Mbappé s'assembla als Bubu Bobs. Les Tres Bessones, Sailor Moon, Tortugues Ninja o Bubu Bobs.
Doncs jo diria que les Tortugues Ninja.
És correcte, Rosa Maria! Molt bé! Molt bé!
Espera, avui ja tenim una cantimplora del 3CAT. Anirem per la segona pregunta, que és de puntuació. I atenció, Rosa Maria, perquè si l'encertes amb alta puntuació, podràs venir presencialment el divendres i guanyar fins a 200 euros.
Efectivament, Rosa Maria, i el que puntuem és la teva qualitat com a persona en aquesta segona pregunta, perquè és de la categoria d'ètica i moral. Jo et plantejaré una situació i tu l'hauràs de resoldre i nosaltres valorarem la teva ètica i la teva moral, d'acord?
Vale.
Vinga, som-hi. Rosa Maria, avui fa exactament un any que la teva parella et va deixar. És una hipòtesi, eh?
Sí.
D'un dia per l'altre et va dir que se sentia atrapat a la relació, que no se sentia preparat per continuar, que tu no eres tu en absolut la culpable, que era ell que d'alguna manera s'havia adonat que necessitava estar sol per pensar. Yeah. I així va ser que et va deixar, i així va ser també que al cap de dues setmanes ja presentava en societat la seva nova parella a tots els seus seguidors d'Instagram. Seguidors entre els quals, per cert, tu no et comptaves perquè l'havies deixat de seguir, però el que no vas deixar de fer és mirar-li el perfil 60 vegades al dia. És normal. Total, que vas haver de fer el dol. 3 mesos vas tardar a aixecar el cap, Rosa Maria, fins que un dia vas dir: ei, ja estic preparada per l'última fase del dol, que és fer l'amor amb algú altre. Un clau treu un altre clau, diu el refranyer. Vas quedar amb uns amics i et vas acabar enllitant amb un amic d'una amiga que feia temps que tirava la canya. Va ser fàcil tot, molt fàcil, i ell va ser tan amable, doncs que hi va seguir quedant. Bastantes vegades vau quedar, i la veritat és que hi estaves molt a gust, i aquell noi, que tampoc és que tornés boja, doncs t'estava ajudant a obligar l'exnòvio. Sí que és veritat que tu veies que potser s'anava fent massa, no sé, que se t'estava fent més cas del que tu li feies a ell, que tenia comportaments massa romàntics, com regalar-te flors cada vegada que us veieu, o fer-te còpies de les claus de casa seva. Però mira, et senties tan bé cuidada i t'estava donant el tractament de princesa que tant et mereixes que tu t'ho passaves per alt. Fins avui, Rosa Maria. Avui t'has citat a una cafeteria de la Rambla Catalunya, t'ha donat en ram de petúnies, t'ha agafat les mans amb les seves dues mans, t'ha mirat als ulls i t'ha dit: mira, Rosa Maria, t'ho he de dir. T'estimo. I ara ve el repte, Rosa Maria. Perquè, Rosa Maria, tu no l'estimes, en aquest senyor, d'acord? Llavors, sí. Què fas? Què fas? Com li fas entendre que tu no l'estimes, o no li dius res, o li dius que tu també l'estimes, tot i no ser veritat? No sé, com ho resols?
Doncs, veritablement, si no l'estimo, no puc estar amb ell.
D'acord, però què li dius? Imagina't que sóc jo, vale? Ja et dic, Rosa Maria, mira, mirant-te els ulls, eh? Amb els ulls plorosos t'agafo les mans, et miro i et dic: Rosa Maria, és que t'estimo, estic enamorat de tu, t'estimo. Què em dius?
Em sembla molt bé, però jo no.
Ui. Rosa Maria, una mica de tacte, no?
Rosa Maria.
Ui.
Mama.
No, perquè, a veure, si no l'estimo, perquè li
tinc romàntic. Ah, no, mira, sí, també se'l costa. Home,
però l'has utilitzat pràcticament com un paper de vàter en aquest senyor.
No, perquè ell també m'ha utilitzat a mi.
Això també és veritat.
És un win-win.
És un win-win, no? Bueno, em sembla una mica radical, Rosa Maria, però a la vegada molt honest per part teva.
Jo, si no l'estimo, l'haig de dir. Si almenys vols continuar la relació així, d'aquesta manera, doncs ja continuem, però vale. Jo no vull res més.
Tu vols follamigos, no? Només?
Exacte.
Clar, ja t'entenc. Bueno, almenys no li dius gràcies, que és una cosa que em va passar a mi quan li vaig dir que t'estimo una persona. Em va dir gràcies.
Home, clar, li diré gràcies per estimar-me, però no vull res sèrio.
Rosa Maria, puntuació. Ara anem a procedir a puntuar-te.
Sí.
A veure,
Joel.
Aviam, m'ha semblat una resposta molt freda, però a la vegada molt honesta. Llavors faré una mitjana i em surt un 8. Un 8.
Sí, va ser una mica el mateix. Sí. Ha sigut molt dura, això baixa nota, però la sinceritat es valora.
Clar.
8.
8 també?
Sí. Molt bé.
Garriga?
Un 7 i mig.
Bé, Garriga.
Garriga, molt bé.
El Garriga sempre és una mica més dur.
23 sí. i mig.
Carai, molt bona xifra, Rosa Maria?
Per tant, sí, ja tens puntuació. De moment no és la més alta. Si no pogués venir a concursar la més alta, doncs ja et trucaríem per venir a concursar aquest divendres. Maria Rosa, que vagi bé. Rosa Maria, perdona. Que vagi bé.
Vinga.
Adéu.
Adéu, Rosemary. Adéu.
Què, Garriga?
Doncs mira, avui a la tarda, a les 4, ens hi tornem a posar. Ens visita el Caco Novell per fer el cafè com cada dimecres. I, per exemple, avui, què se n'ha fet del màgic Andreu? Que es posava medalles.
Sí.
El Joel sembla que el va entrevistar fa un temps,
sí,
no?
Sí.
Doncs avui intentarem saber una mica més de la seva vida.
Max Maguets i Caca Mandurres.
Escoltarem a partir de les 4. Però abans, donem veure bona causa. Avui, en nom de la Fundació Divers, saludem l'actor Ivan Morales. Ivan, bon dia.
Hola, Ricard. Sabies que a dia d'avui a Catalunya un de cada tres alumnes té necessitats específiques de suport educatiu? Això significa que assegurar la inclusió de tot l'alumnat suposa un gran repte pels equips docents. El programa de Totes, desenvolupat i impulsat per la Fundació Divers, neix precisament amb la voluntat de donar resposta a aquesta qüestió, promovent el dret universal a l'educació accessible i garantint el benestar socioemocional de tots els infants. Per aconseguir-ho, de Totes, treballa amb un enfocament centrat en l'infant i en l'empoderament dels professionals educatius a través de l'acompanyament, la formació i la provisió de recursos i metodologies sistemàtiques al llarg de 4 cursos. Perquè l'educació és de qualitat, si és de totes.
Fundació Divers. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El sindicat de llogateres exigeix que es compleixi la llei i que, com diu la normativa, s'eviti que els fons immobiliaris trossegin pisos per llogar-los com a habitacions, el que es coneix com a co-living o coallotjament. L'entitat denuncia que això no ha passat en el cas d'un bloc del barri de Gràcia de Barcelona, on aquest matí s'havia de desnudar un inquilí. Finalment, però, aquest desnonament s'ha ajornat per la resistència de veïns i activistes. Barcelona, Anna Escura.
Bon dia. La decisió d'ajornar el desnonament l'ha pres la comitiva judicial perquè ha considerat que no era segur tirar-lo endavant. En Xema Escorça, el llogater a qui s'havia de desnonar, ha reaccionat així.
Si avui hem aconseguit per aquest desnonament és precisament per la força de la gent, per que no es cometés el que hauria estat un escàndol, un desnonament per fer-hi uns co-livings il·legals.
La nova data per tirar endavant el desnonament és el 15 d'abril. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha enviat aquest missatge al govern i a les institucions.
El que atura els desnonaments no són ni una inspecció d'última hora, ni un tuit, ni unes declaracions, sinó prohibir el negoci d'aquesta gent i, sobretot, que les lleis que s'aproven es facin complir.
Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Doncs bé, la Generalitat va enviar ahir els inspectors de l'Agència de l'Habitatge a aquest bloc del carrer Sant Agustí de Barcelona davant les sospites que la propietat efectivament s'està saltant la llei. Els tècnics hi van anar hores abans que estigués programat el desnonament i van revisar cada pis un per un i van comprovar si la suma dels lloguers d'habitacions superava el preu màxim marcat per la llei. Des de l'executiu adverteixen que el fons d'inversió s'exposa a multes de 90.000 euros per cada habitatge i fa només uns minuts el president Salvador Illa ha promès mà dura contra casos com aquest.
Qui vulgui invertir en habitatge és benvingut si inverteix en habitatge per a la gent vulnerable, en habitatge social. No qui vulgui invertir per especular. El govern de Catalunya està inspeccionant aquesta empresa. No és el model d'inversió i de negoci que volem.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Esquerra Republicana i Junts s'han enganxat al Congrés pel decret anticrisi que congela els preus dels lloguers. Gabriel Rufián ha posat el mateix sac a Junts, el PP i Vox per anar en contra dels que més ho necessiten, mentre que Míriam Nogueras ha tornat a dir al govern espanyol que s'equivoquen amb mesures com aquesta. Congrés, Àngels de Fuente, bon dia.
Hola, bon dia. Mentre el decret llei de mesures fiscals té garantit la convalidació, demà sortirà endavant amb el vot favorable de Junts, Míriam Nogueras ha aprofitat el debat d'aquest matí per carregar de ple contra el decret de l'habitatge, una posició que ha provocat l'enfrontament amb el republicà Gabriel Rufián.
Amb vostès i amb les seves polítiques, les famílies i les empreses estan pagant la crisi mentre el govern es dedica a fabricar titulars.
Si tumben este decreto, jo les deseo anys d'ostracisme polític.
Des de Sumar insisteixen que tenen un mes per negociar i buscar suports per treure'l endavant. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
El Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, denuncia que la justícia espanyola obstaculitza de forma generalitzada la investigació de l'espionatge en Pegasus. Un jutge de Luxemburg ha arribat a arxivar les diligències contra el grup israelià NSO i tres dels seus directius perquè el jutjat de Barcelona, que havia de cursar l'ordre europea d'investigació, no ha respost als requeriments. Barcelona, Jordi Corbalan.
És el cas de l'advocat Andreu Bandereide, un dels afectats per l'espionatge amb el programari Pegasus, però no és l'única víctima que s'ha trobat amb el fet que jutjats de Barcelona han demorat la tramitació de les ordres europees d'investigació o, quan ho han fet, no han col·laborat diligentment en el procediment. Sònia Olivella és la coordinadora de litigis d'Irídia.
Això és molt greu. Estem parlant que els nostres jutjats demanen cooperació europea a Luxemburg per després deixar-los activament sense resposta, fins que Luxemburg no té més opció que arxivar la seva pròpia causa.
Jordi Corbalan, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Greenpeace alerta que la guerra de l'Iran ja està tenint conseqüències ambientals per a la població local, però també per al planeta. Tot i la dificultat de saber exactament què està passant en territori iranià, la destrucció d'algun dels petroliers que hi ha a l'estret d'Hormuz ha generat vessaments que amenacen la biodiversitat d'una zona especialment sensible, com ens explica María José Caballero, portaveu dels ecologistes.
Estamos hablando de una zona de paso y donde viven cetáceos porque se generan unas corrientes que hacen que haya muchísima biodiversidad, con lo cual eso es alimento para peces, para cetáceos. Sabemos que hay corales, que hay bosques sumergidos y todo eso está en auténtico riesgo.
Els bombers tenen sota control l'incendi en una empresa de reciclatge de materials del polígon Coll d'Alemanya de Granollers. El foc crema dos contenidors de bateries a l'exterior d'una nau. No hi ha ferits ni perill per la població. Granollers, Marta Vallès.
Bon dia. El foc ha començat minuts abans de les 5 del matí i els bombers han impedit que sortís del recinte on cremen dos contenidors. Jordi Massaguer, sots inspector i cap d'intervenció.
Són dos contenidors marítims de 40 peus, un que portava bateries de liti i l'altre de níquel-cadmi. Llavors, l'estratègia que hem fet és una estratègia defensiva, de deixar cremar. No hi ha afectació per persones. Les lectures que estem fent de gasos amb els nostres detectors estan sortint totes negatives.
Els bombers no llencen aigua als contenidors perquè els productes químics la contaminen i aquesta aigua després és un perill per al medi ambient. La resta del polígon de Coll de Manya treballa amb normalitat. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Granollers.
Peter Jackson, el director de la trilogia El Senyor dels Anells, confirma que treballa en una nova pel·lícula basada en els llibres de Tolkien i ha revelat que qui lidera l'escriptura del guió és Stephen Colbert, el presentador d'un dels late shows més coneguts dels Estats Units i fan confés de la saga. Ho ha explicat en una conversa a Instagram amb el cineasta neozelandès.
You know what the books mean to me and what your films
mean. Ja saps el que signifiquen els llibres per a mi i també les teues pel·lícules, però el fet és que sovint em trobo rellegint els primers sis capítols que en el seu dia no van entrar en l'adaptació de la Comunitat de l'Anell. I vaig pensar, per què no fem una pel·lícula sobre aquesta història que encaixi en els llibres i també en la teua trilogia?
El film du el títol provisional del Senyor dels Anells, L'ombra del passat, i no s'estrenaria abans del 2028. Pel 2027 està prevista la pel·lícula sobre el personatge de Gollum, que està desenvolupant actualment Andy Serkis, l'actor que el va interpretar a la trilogia original. Ara els esports, Marcos García.
El Barça femení reprèn avui la competició a la Champions amb l'anada dels quarts de final al camp del Real Madrid. A la ciutat esportiva Alfredo Di Stéfano, l'equip de Pere Romeu recupera Kika i també Mapi León. La blaugrana Vicky López comenta que jugaran contra el Madrid tres vegades entre Champions i Lliga en només una setmana.
Bueno, al final jugar tres partidos seguidos siempre es complicado, además, más contra un gran rival como es el Madrid, pero bueno, creo que estamos centradas en el partido de mañana, que es el primero, y yendo poco a poco seguro que todo irá bien.
Aquest Madrid-Barça avui a 3:15 el podreu seguir com sempre a la TDG de Catalunya Ràdio. Ahir, Wolfsburg 1, Olímpic de Lió 0 i Arsenal 3, Chelsea 1. En ciclisme avui es disputa la tercera etapa de la volta, 159 quilòmetres entre Montroig del Camp i Vilaseca, tres ports de muntanya, un de primera, segona i tercera categoria. El francès Dorian Godon és el líder d'aquesta volta. El Barça de bàsquet puja a la novena plaça a l'Eurolliga en posicions de play-in després de guanyar l'Efes. Xavi Pasqual, entrenador del Barça de bàsquet.
Sí, hem estat bastant concentrats tot el partit i trobant els referents que tenien una miqueta més d'avantatge i volcant una miqueta el joc allà. Sens dubte no és el partit més vistós que hem jugat, però sí que hem estat operatius i al final ens ha faltat una miqueta de tot per fer un partit una miqueta més complet.
Ahir el Blaugrana, 78-71 per al Barça, amb el Blaugrana Clyburn amb 21 punts com a màxim anotador a la Champions de Waterpolo. Victòria del Barcelonet a segona jornada de la lligueta de quarts, 19-16 contra el Novi Beograd, i a la Champions d'hoquei patins Igualada-Saint Omer. Avui, a les 9 del vespre, l'Igualada ja no té opcions de passar ronda.
Fins aquí les notícies.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Germà.
Arriba el tram decisiu de la Champions i les jugadores del Barça volen demostrar que mai es cansen de guanyar el Madrid.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de les 6, anada dels quarts de final de la Champions. Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que et pot haver enviat aquesta coca?
Mare, jo penso que el meu marit, el Joan.
Joan, per què li has volgut enviar aquesta coca a l'Ester?
Portem una temporada bastant xof. I jo vaig pensar que el millor era que m'ajudéssiu a endolcir-li una miqueta més la vida.
Carolina, per què li has volgut enviar aquesta coca a la Seni?
Som dues germanes que hem tingut forces diferents i ara ens estem trobant. Que al moment dolç, doncs, la
cocaïna
molt bé.
Que tonta
dosi. A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Pors. Tots en tenim alguna.
Te van estius, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem...
Tu seràs la tempesta.
Ens fan créixer.
Jo mai mai. Nova temporada disponible a la plataforma 3CAT.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Jo quan ho vaig pensar, dic, hosti, no el té.
Un acudit.
Això que són dos tios escarxofats al sofà i un li diu a l'altre: «Ei, tio, ens fumem una xixa?» I el tio diu: «Prefereixo un porro, que una xixa costa molt de triturar». Entès o no?
Sí, sí, ell, Arnau, què vol dir? No ho he entès.
És aquests xistes intel·lectuals, Mercè.
No, arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
La xixa, que sapigueu que no està acceptada.
Pues per no estar acceptada, Peyu, a Barcelona i Cambrils està ple de gent fumant xixa. Ja,
ah, sí? Com si,
sí?
A Cambrils?
A Cambrils, sí.
També, eh?
Sí.
La paraula, jo volia dir. La paraula xixa és una d'aquelles que el dia que vinguem amb Màrius Serra li hem de dir que la proposi a la reunió de l'Institut d'Estudis Catalans perquè la posin al diccionari.
Com ho hem de dir, això? Una catximba?
Tampoc, es veu que tampoc. Les dues paraules s'utilitzen en català, però cap està recollida al diccionari de manera oficial. Tampoc deu ser la màxima preocupació de la gent que fuma xixa. Però vaja, vull dir, quan veig aquells bars de Barcelona amb aquella gent, amb aquells ulls, que els hi mires directament als ulls i sembla el negatiu de la vitroceràmica de la cuina, una mica.
Com has dit això, aviam?
Què vols dir, el negatiu?
Bueno, perquè li mires l'ull i té tot el fondo és vermell i al mig hi ha la rodona de la vitro, però negra.
Això també depèn una mica del que li posa cadascú dins.
A veure, no posen farigola per fer bafos, Àlex?
Normalment no. Vull dir que aquella gent no me'ls imagino jo discutint. Sabeu, la paraula xixa no està recollida oficialment al diccionari. Estaria bé veure una manifestació d'aquesta gent davant de l'Institut d'Estudis Catalans, no?
Sí, allà
demanant...
Volem que la xixa sigui oficial! Volem que la xixa...